www.petresnoticies.com. Bones festes. A IB3 Ràdio, la gran vida. Amb Juan Mimas.
Arranca així a les 10 i 5 minuts aquesta segona hora de programa a la gran vida. I en una primera hora on hem pogut ja repassar diferents temes d'actualitat i també han tingut una estudiant de periodisme en aquesta primera secció, n'Ariadna, que ens ha explicat que ha pogut exposar a Nova York i amb moltes ganes de menjar-se el món. I després, com sempre, ja sabeu que han tingut en David Arraez, també en Albert Darder i na Teresa Ramos. Ara, en aquesta segona hora, volen fer una passejada per Menorca. I avui anirem fins a una jugueteria. Vinga, anem en cinto d'una passejada per Menorca.
Una passejada per Menorca amb Clara i Mamí.
Idò sí, na Clara i Mamí, que se'n va a una jugueteria de Ciutadella per trescar i veure què troba a dos dies de que arribin els Reis Mags d'Orient. No teniu ganes? Idò, vos record que demà a les 9 del matí entrevista en exclusiva als Reis Mags d'Orient.
Bon dia, idò, falten dos dies perquè venguin els Reis Mags i així jo tenc que fer una passejada. Vinc a passejar per Ciutadella i vinc a passejar per una jugueteria que avui són els magatzems de totes les majestats, reines i reis mags que hi ha per tot arreu. I si venen aquí a Ciutadella, a Cana Joana, trobaran Ana Joana amb la seva rialla habitual. Com estàs, Joana? Bon dia.
Bon dia, com estàs? Bon any.
Bon any, igualment. Escolta'm, reis que d'aquí dos dies ja...
Sí, ja apuram. Ja apuram els darrers encàrrecs, les darreres arribades de material, perquè tothom estigui content i molt feliç.
Bueno, jo ara ho deia, això és un magatzem dels reis i les reines magues que d'aquests dies, imagina que no t'hauran de venir.
No, fa 45 anys que feim de patges de reis i de les seues majestats, a la qual és un honor. Veure les cares d'alegries dels fiats val la pena patir.
Dies molt polits de poder estar fent feina en una jugueteria perquè és aquest lloc on hi ha sa màgia, on es fa sa màgia i on hi ha aquella il·lusió tant de petits com de grans. Avui tenim, clar, dia de venir a cercar, de venir a mirar, de venir a xuruar per aquells darrers, ses darreres cartes i els darrers detalls.
Bueno, a tots mos agrada fer els afegitons que deim a Ciutadella i, bueno, el regal gros segurament ja el tenim, però els darrers afegitons i els darrers paquetets, perquè un paquet tot sol no mos fa gana a ningú, en lo qual és important. Aquestes compres i aquests darrers dies són molt importants.
Molt importants, i a més, avui dissabte, dia meravellós també per venir a xuruar un poquet, i no sé si són els darrers detalls de sa carta de reis que té aquesta senyora que tenim per aquí. Com estàs?
Hola, molt bé.
Sí. Ets de Ciutadella?
Sí, són de Ciutadella, són Nabel, i tenen tres fiats. I la més petita té 8 anys, no en Clara, i han vingut a agafar...
Mira com jo.
Ai, no, mira.
No m'hauràs... No, hi ha un paquet per jo aquí?
No, tal va, sí.
Què me dius? Has posat Clara?
Clara.
Jo ho veig per aquí. Que no sigui per jo.
I, bueno, són les darreres cosetes, perquè nosaltres som molt tradicionals, li agraden molt els jocs simbòlics, les nenes, i han vingut a agafar les darreres cosetes, un vestidet, un bolquers...
Així que ja has fet una bona part de sa feina de reina.
Sí, totalment. Màgica.
I què demanen els fiets? Són dos fietes i un fiet?
Dues fietes i un fiet. Els altres són ja...
Quines edats?
Sí, de 7 i 14.
I encara fan sa carta i es viu tradició amb il·lusió.
Sí, 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 feien sa carta perquè sa petita no sap res encara i, evidentment, tots feien que s'acomplesquin els desitjos que volen que ens arribi aquest dia.
Bueno, sí, qualque cosa passa aquests dies, és això, és desitjos, és il·lusió i tots a darrere d'aquestes tradicions per tal de que els somnis dels més petits i no tan petits es converteixin en realitat i aquesta il·lusió no ens la treuen ni a petits ni a grans.
Totalment, totalment, total, li fa gana rebre una coseta, clar que sí.
I escolta'm, vens molt habitualment per aquí per Cana Joana i aquests dies els reis i reines passejau per el comerç local i a venir a veure també tots els propietaris i la gent que fa feina, com aquests al·lots que tenim per aquí, aquesta al·lota que està fent feina en el mostrador.
Sí, sí, hem vingut unes quantes vegades perquè mos tenien que decidir per quina nena mos agradava més i cada any sempre venim a fer de Rei Max.
I escolta'm, què t'has endut?
Un vestidet, els bolquers i...
Tot per ser petita.
I una corda.
Perquè els grossos ja és més complicat, o no?
Sí. Bueno, el de mig va de velo i me demana coses de velo, i la major, coses d'adolescents.
Coses d'adolescents, mam, i això què vol dir? És que encara no hi he entrat, aquí.
Sí, sí. Un bal per fer-se les ungles, roba, bambes...
Exacte. I doncs necessites una altra botiga.
Sí.
Aquí ja no hi trobes, per ser adolescent.
No, aquí ja no. Se m'acaba, se m'acaba.
Però continueu fent sa carta i aquí estàs tu avui dissabte. Ja ho tens tot, més o manco?
Sí, ara ja sí, ja troc que ja tanc.
Ara ja sé.
Sí, ara ja sí.
Idò, fantàstic, ja ho tens tot aclarit?
Sí, sí.
Jo veig clara, per aquí.
Sí, sí.
Vols dir que no és per jo, aquest?
No ho sé.
Tu has escrit, has estic tu, Clara?
Jo he escrit, ja està.
Tu has escrit,
Ja està jo.
Per tant, aquest, si diu clara, és per jo.
Bueno, t'haurà de dir...
Que són els bolquers.
Sa qui ha pagat t'ho dirà.
O es vestidet.
O sa corda de botar.
Sa corda de botar. Bueno, potser sa corda m'aniria millor.
Home, que sí.
Bueno, Bel, moltes gràcies. Que tingueu feliç dia i nit de Reis molt màgica.
Molt bé, moltes gràcies i bon any.
Igualment. Ja vam aquí sa dependent, que ets de nom?
Brisa.
Hola, Brisa, com va?
Molt bé, aquí.
Bueno, escolta'm, què és el que esteu venent més aquests dies de Nadal i de Reis aquí a Cana Joana?
Jocs de taula, sobretot.
Jocs de taula?
Sí.
Quin, per exemple?
El Hister.
El Hister?
Sí.
I això de què va?
És un joc de música.
De música?
Sí.
Per fer música?
No, per fer música no, per endivinar ses músiques.
Ah, per endivinar ses cançons, com una espècie de karaoke musical o xines o...?
Exacte, más o menos.
I aquest joc és nou o fa anys que existeix? Vam, qui tenim per aquí? Vine, traca. És que jo no ripen aquí. Vam, aquest lot. Com està aquest senyor?
Jo, molt bé. Me falta su corona.
Aquí tenim un bon rei mag, o no?
Exacte. Ajuden els reis mags.
Un altre ajudant, Això m'encanta, de ses jugueteries.
Idò, el joc aquest, jo crec que ja fa, tot que són 3 o 4 anys que existeix, 2 anys fa. I és un poc començant una cançó, és endevinar la cançó quina és i quina és qui la canta, bueno, un poc això.
Un poc això, joc de fa 2 o 3 anys, clar, valtros com a bons patxes, ajudants i treballadors d'una jugueteria cada any i quan arriben aquestes dates, sobretot, heu de posar-vos amb ses novetats per poder donar aquells bons consells que moltes vegades els reis i les reines magues arribem aquí ben despistats sense saber massa bé, o no?
Sí, sí, correcte. Però, bueno, no és molt difícil, és un món que ara actualment no és molt canviant, la veritat és que no hi ha moltes novetats que sobresurtin, i el que sí que es veu, el que ha dit ella, jocs de taula es venen molt i és agradable perquè fa família, vale? I fa una estona al cap vespre que tothom se desvinculi dels mòbils, que tothom estigui en família i que puguin disfrutar.
Jocs de taula, fantàstic. I ja tenim una tendència d'enguany. Què més has venut molt enguany, avam?
Que s'ha venut més.
Manualitats, també, diu una Joana.
Tot el que és artístic.
Una cosa que s'ha venut molt, molt, entre cometes, i és Monster High,
que ha augmentat, és a dir, han perdut de qualque manera la franja d'edat que era més infantil i ha augmentat molt exponencialment tot el que és esquídols, tot el que és la franja aquesta entre 16 de cel, el que abans deia la clienta que teníem, aquesta part que sempre l'havíem perduda, que ara, de qualque manera, la recuperam, perquè tot el que és Funkos, Monster High, però com a de col·leccionista, o tot el que és un Lego de construccions, però no per infants, sinó ja per més grossos i amb una dificultat afegida, és el que ara s'està com a venguent i, de qualque manera, intenta compensar el que perdem de venda de menors. Menys natalitat, més prestin en pantalles... Vull dir, tot això es recol·loca amb aquest fet.
Mira, sí que notes, Joana. Bueno, quants anys fa? Comentaves 45 que estàs?
Sí, fa 45 anys que tenim la botiga. Vam obrir un 7 de setembre del 1980... amb ma mare, que era la que en aquell moment era la regenta de aquest negoci, i per circumstàncies ella mos va deixar i bueno, van anar seguint i van anar, i hem intentat evolucionar. El que passa que els darrers anys, la veritat és que s'està sent molt difícil, perquè tot el que entra desmesuradament per internet mos està matxacant de mala manera, i és el que fa que tu intentes adaptar-te, tu intentes millorar tot i més, però costa molt.
Na Joana Torres, que és la propietària d'aquí, de Cana Joana, i a més també la presidenta de l'Associació Comercial de l'Associació de Comerciants de Menorca, per tant, al capdavant de tots els qui formeu part de l'Associació de Comerç Local i de Proximitat, que des de fa uns quants anys feis bona feina per justament mentalitzar i conscienciar de la importància del comerç de proximitat i de les botigues de tota la vida, d'aquell comerç que fa 45 anys donava aquella identitat pròpia en els pobles, perquè això no se perdi amb aquest gran monstre que tenim, que és internet.
Nosaltres hem vist que des de la pandèmia cap aquí tot ha evolucionat molt més ràpid del que tots ens imaginàvem. El 2020 es va créixer exponencialment. De fet, Ascome va crear Xuroa, que com a marketplace després a Menorca no va acabar de funcionar per molt de fets i implicació sobretot dels comerciants. Però bueno, el 20, 21 i 22 va semblar que el comerç local es revaloritzava, però el 23 va fer un canvi un poc desagradable per tots, i l'estacionalitat que té Menorca tampoc no ens ajuda, perquè ara passeges per molts dels pobles de Menorca i molt de locals, molt de comerç, molt d'establiment està tancat, i això també fa que els pobles siguin freds i no tinguin una activitat com tots voldríem. I intentem conscienciar de tot això. De fet, ara tenim una política, sobretot, no de fer llàstima, sinó de conscienciar en els que pugen, de que el comerç és important, de que som importants tots, que la col·laboració i el contacte humà no l'hem de perdre, i la sostenibilitat per damunt de tot. Ascome té dues campanyes actives ara en aquest moment. Una és a nivell de 2-3 anys fins a 6, el que seria infantil i primers cursos de primària, on a les biblioteques i a través de la xarxa de biblioteques feim un compte a comptes que es diu La Monada Màgica, que l'hem actualitzat i hem ficat el que és el comerç online, per dar valor a tot això, que el procés que fem a una compra quedi a Menorca, inclús a través de lo que són les compres online, però que es facin en consciència aquí. I després tenim una campanya molt ambiciosa que mos està agradant, de la forma que sembla que va tirant, que és amb l'Institut de l'O, és Miquel Guàrdia, que té un cicle formatiu de comerç i de màrqueting, on aquests tenen un projecte a partir del primer trimestre d'ara, del 2026, on ells han de fer un projecte de com voldríem que la gent fos conscient de lo que som el comerç. I l'altre, que ja també a partir de març posarem ja actiu.
En marxa?
En marxa, més que en marxa el posarem ja fet, que són a través de Salut i Vida un escape room de tot el que són les compres per internet, perquè tothom sàpi que és una compra per internet, que un paquet moltes vegades el tenim aquí i el fem fer el feim dur de fora, que això té un cost ambiental brutal, i hi ha estudis que demostren que passam d'un impacte de la petjada de carboni d'un 0,08 a un 0,34, vull dir que es multiplica per molts, i que els joves entre 16 i 25 anys siguin conscients que poden comprar, òbviament tothom és lliure de fer el que bonament pugui, però que siguin conscients del que fan i per què ho fan. I això són campanyes que estem ara.
Important, perquè justament aquesta franja d'edat és la franja que més accés tenen, que més comencen a tenir accés a les xarxes socials, en el món d'internet, tothom ja té el telèfon mòbil amb aquestes edats pràcticament avui en dia, i per tant, clar, és quan veuen aquesta finestra tan poderosa i on és tan fàcil comprar i tan fàcil que a vegades fins i tot les estafes comencen a arribar, moltes, moltes coses que es desconeixen i que és important que els ensenyem a valorar el que és el servei de tu a tu, el cara a cara. Rellem cada vegada més també de la solitud no desitjada, per tant és aquesta funció del comerç local de venir a les botigues a xuruar, a ratllar amb les dependentes.
I també això, vull dir, ser conscients de que quan pitjam el botó, que el podem pitjar òbviament, ho repetim, però siguem conscients de d'on ve.
De tota la maquinària que no veiem i que s'engega.
I que intervenen molt de factors. Intervé un transport que té una precarietat molt important perquè cobra molt poc per dues paquets a casa, d'aquests envasos i plàstics i cartó que generam desmesuradament, i que tot això es posi en valor. Que cada un després pugui decidir el que bonament vulgui, però que sigui conscient del que fa, és l'únic que demanar.
Aquestes campanyes que sempre es fan des de l'Associació de Comerciants de Menorca, campanyes importants en dates com ses d'avui, en plena campanya de Nadal, campanya de rebaixes, que també ja la tenim aquí, i per tant dies de recomanar a tothom que mos escolti d'entrar en el comerç local i de gaudir de totes ses ofertes que dona i d'aquest fer poble.
Bueno, per nosaltres és molt important aquesta xarxa de vida que dona tot el comerç, és molt important perquè jo sempre tinc el referent de Migjorn, que per desgràcia hi ha molt pocs comerços i que això fa que després no tingui vida i no podem permetre que els pobles morin sense vida.
Joana, ja tens la carta als Reis?
Sí, jo tinc una carta un poc extensa, que sobretot passa per salut i feina, que és molt important.
I de salut i feina, espero que el 2026 i que els Reis Max et duguin aquesta salut, Joana, aquesta feina, i que moltes gràcies per deixar-nos entrar una vegada més aquí a la jugueteria.
Moltes gràcies a Voltus per sempre pensar en el comerç local. Espero que els desitjos de tothom es complesquin, que les il·lusions en els fiats es vegin i es percebesquin a tots els pobles de Menorca. Gràcies.
I d'escolta'm, jo el que volia veure ara era si me recomanàveu colca puzzle. Un trenca closques o com seria, vam? Ai, aquí tenim una fieta abans de dir-li adéu. Hola.
Hola.
Com estàs?
Bé.
Ja tens la carta als Reis feta?
Sí.
I què demanes?
Una motocross.
Una motocross? Què és això? Una moto? De veritat, de veritat? Mamà?
Sí, 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 ella va motocross i demana una motocross.
Quina edat tens?
10.
10 anys, i tu creus que te la duran? Has estat bona fieta? Sí. Sí que ho ha estat, eh?
Sí, és molt bona fieta, però bueno, no sé si això caurà o no.
Ja veurem, ja veurem. I què més demanes? La motocross i prou, eh? Bueno, és que és prou regal. Bueno, que vagin bé els Reis.
Merci.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Bueno, bueno, quina carta, eh? Va, amb què tenim aquí, Joana? De colca trencaclosques, va.
Hi ha trencaclosques clàssics. Nosaltres seguim mantinguent que es diuen puzzles, perquè el trencaclosques per nosaltres són els cubs de sis bandes, i per nosaltres això és puzzle. És puzzle, des de la pandèmia també té una pujada espectacular, perquè molta gent que ho havia deixat anar torna a partir, els de 1.000 peces es venen, perquè a més Educa, que és una de les marques més importants en puzzles, en fa de molt guapos, i després tenim cases com DGCO o tenim cases com Andreu Tuis, que per petits es de fa que només s'envoltori, només quan venen presentats ja són molt, molt guapos.
Idò, fantàstics. Jo miraré ara aquests de 1.000 peces, deixen que m'acomiad dels oients i els hi desitjo un bon dia de Reis, una bona nit de Reis, i en aquesta passejadeta jo m'aquest per aquí xuruant aquest puzzles amb na Joana, que tingueu molt bons Reis i feliç dia.
Feliç dia també per tu, Clara, i que tinguis un bon inici d'any. Vinga, anem a Publi i tot d'una xerrarem amb en Joan Roig de Moviment Mallorquinista.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
Parlar del Reial Mallorca és parlar d'un fenomen social que arrossega més gent a les Balears. Cada 15 dies, més de 15.000 persones se reuneixen en un esdeveniment esportiu, i això no hi ha cap estament social que pugui arrossegar més gent. Això és un fet, i per això avui parlarem de Moviment Mallorquinista. A finals d'any va fer un comunicat molt crític cap a la política social del Mallorca, i és que van fer un escrit extens on denunciaven una desconnexió creixent entre el club, un club que té una propietat americana, i la massa social del club. Alerten que l'entitat està prioritzant els resultats econòmics per damunt del sentiment mallorquinista. I tot això quan justament encara no fa ni 24 hores ens ha deixat Miquel Contestí. Miquel Contestí va ser president del Mallorca entre els anys 1978 i 1992. Ha estat el president que més anys ha estat vinculat al capdavant del Reial Mallorca, i ens ha deixat quan era molt a prop de complir els 93 anys. Des d'aquí no és qüestió de fer-li un homenatge, perquè això és a ràdio pública, però sí que volem posar en context que nosaltres teníem previst fer aquesta entrevista amb en Joan Roig, que està dins la directiva de Moviment Mallorquinista, abans de saber que Miquel Contestí ens deixaria. I per això mateix volem aprofitar que estan nosaltres, perquè volem parlar de, com dic, d'un estament social, el Mallorca, que arrossega més de 15.000 persones cada 15 dies, i per tant és una cosa que interessa a gran part de la societat balear. Joan Roig, com estàs?
Hola,
molt bon dia.
Bon dia, com estàs?
Ens ha deixat Miquel Contestí. No mos esperàvem, i sí que mos esperàvem, perquè era un home ja molt gran.
Sí, eren 92 anys, sabem que el darrer mes el seu estat de salut era de bíqueda, però bé, pel que m'han dit, sé que tenia escapaclar i ell pues, va ser un dia trist per mallorquinisme i me'l va deixar possiblement el millor president de la història, o un dels millors.
Un home que va arribar amb el Mallorca a la primera final de Copa del Rei i també que va ascendir tres vegades a primera divisió. Per tant, si va pujar tres vegades, també va baixar dues vegades.
Sí.
Sempre ha taques negres dins una trajectòria.
Una cosa dues altres, sí. Tres ascens a primera, llavors 1983, 1986 i 1989, i quan ell presenta la divisió 1991, es culpa, el Manco el deixa a primera divisió. És perquè aquell any baixa, però ell, quan el moment que se'n va, es culpa està a primera. I hem de recordar que ell se fa càrrec a 1978, el mes d'agost del 78, quan el club era... És que no hi havia res, no hi havia ni telèfon, no, ni llum, ni aigua, era un sola, ni jugadors.
Deien que corrien ses rates, que el Mallorca no podia fitxar, que només tenia 5 fitxes professionals.
Exacte, no podia fitxar professional, perquè hi havia hagut una denúncia d'en Jorge Mendoza, que venia de temps enrere, per tenir escup els anys 70, va anar cap per avall. I va arribar els famosos els jugadors que van tancar dues vegades el novembre del 78 i ell pues, substitueix, hi havia una gestora que el president era Miquel Cardell i ell ja fa el club i gràcies a l'intermediació de Miquel Vidal que avui fan ara en Pablo Porta una espècie, com una encerrona i ho duen a pescar en sol i ho duen com d'estir i que s'arriba a un acord perquè la federació concedeixi un crèdit a títol personal eren contestir, no era escú, perquè els escú no s'afiaven. I aquí, a partir d'aquí, ho vam començar a surar. Però penso que el primer any, el Mallorca juga en jugadors cedits, molt d'ells que venien a fer servici aquí a Palma d'aquell temps.
Sí, aquest tipo, servici militar que durava 3
sí,
anys.
Sí, sí. Tipo en Verdiego, en Javier, en Zeca, i veteranos que van venir sense cobrar, com en Joan Pereira, en Graciano Martínez.
I doncs, mira, de qualque manera, nosaltres ens recordem de que la seva figura i per aquí podem filar perquè vosaltres vau fer, com a moviment mallorquinista, que aglutina, diguem, el que era abans la Federació de Penyes, que ara com a penyes ja no...
Sí, la federació se va dissoldre i se va crear dues agrupacions, Unió de Penyes i Moviment Mallorquinista.
Per tant, com a, diguem, representant de qualque manera també de l'aficionat mallorquí, molta gent diu, no, és que nosaltres no ens representen, però això és una guerra civil a part, cadascú sent el mallorquinisme com el vol sentir, i jo te vull demanar per a què comunicar que feis en el mes de desembre, perquè decidiu fer públic aquest comunicat contra la manera de procedir de la propietat envers a la massa social.
Sí, és que la propietat, vull dir, o aquest tema econòmic, no hi ha res que dir.
I com a exemple, la falta de recursos per fer un homenatge a en Miquel Contestí quan
sí,
encara era viu.
Sí, aquest homenatge fa molt de temps que se demanava. El demanava el moviment com a moviment i molt d'aficionats, a títol particular, feia molta estona que se demanava aquest homenatge. Homenatge supermerescut. O sigui...
Què reivindicau, vosaltres?
Nosaltres reivindicam que el club ha arribat a un moment que la propietat s'ha d'anar a compte que el més important d'un club de futbol és l'equip de futbol. Ells duen el club com una empresa i darrere un club pues, hi ha un sentiment, hi ha una afició i aquest sentiment s'ha perdut. En Johan Cruyff sempre deia que els dos verds s'han d'estar damunt del tèspet. I aquí, per als que prioritzen, són els bits, hospitality, un restaurant de butxa, prioritat els resultats econòmics, i deixen un poquet... No vull dir que deixin tapar la part deportiva, deixen tratar els socis com si fossin clients. I darrere l'afició és això, és un sentiment, una estima, un cup. I ells amb això són molt freds, transmeten... poca il·lusió. I llavors tu deies que 15.000 persones cada 15 dies, però pensa que escú té 23.000 socis. I si n'hi van 15.000, posa que ara hem venut 2.000 entrades, vol dir que 10.000 socis, o abonats, per això ara en termes d'ara, deixen d'anar a Mallorca. I per què és que hi deixen d'anar? Perquè aquí, per tu, aquesta reflexió no és dir que puc fer ja perquè vengui més gent, sinó què he fet perquè vengui poca. I crec que això és la falta d'entitat que s'està perdent.
Hi ha aquest enfrontament, no? Aquesta dualitat. Resultats econòmics versus sentiments.
Sí.
En el comunicat vosaltres reconeixeu que els números econòmics són positius.
Tu penses, anàvem un parell d'anys enrere, aquí al Consell d'Administració, en tenen d'encertar a Serra i Clasen, que era un sainet, la premsa que, quan hi havia un consell, s'anava de fora de Sant Mòs, veurem què passarà, quan sortiran, quin que ho serà aquí, i ara, si fan un Consell d'Administració, és que ni mos entrarem. Vull dir, això és la part positiva d'aquesta gent, i que són serios, i que si han de parar d'orbes o es posen per aquí, no hi ha... Però ja també fa estona que reivindicant la figura d'un president, com un càrrec institucional, que no tingui por d'executiu, però que sigui un representant del CUP.
Per qui no sap el que és una zona VIP o un estadi de futbol, i jo seré bastant planer i ho explicaré d'una forma molt directa. Una zona VIP o un estadi de futbol és un lloc on se reparteixen canapés en els descans i tens la possibilitat de veure els jugadors quan surten i quan entren a un partit i en el final te pot fer una fotografia amb un d'ells i és una experiència molt propera en els jugadors, però que realment en el mateix temps se fan fora de l'aficionat. Això és com una mica complicat d'entendre, però si ho voleu entendre, aneu a la llotja de Sant Moix i veureu que durant el descans tothom desapareix, sí, la gent de la llotja, sí, 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 per anar a berenar.
Sí.
I aquests normalment venen tres pits en tot l'any a veure el Mallorca i moltes vegades ni tan sols són socis.
Sí, no.
Són convidats.
La majoria solen ser convidats, sí, sí. Ja sigui empreses, particulars... I... És que hem passat de tenir un palco i un palco privats... És que tenim gaire més zones vits, tenim per tot. Perquè en tenim darrere els banquillos, tenim els palcos de sempre, tenim el fondo nord, tenim dues zones, també... Claro, jo crec que també claro, la propietat és americana i, claro, copien l'estiu americà.
Què vos diu el club?
El club no...
Quan vosaltres li feis una trasllada aquesta pregunta, un comunicat, un correu en el club, què vos responen,
normal,
en aquest sentit?
Normalment no saben respondre.
No solen respondre.
No saben respondre, normalment.
Enguany s'ha decidit que el club faci un homenatge a els socis que duen més de 50 anys de bonat de manera consecutiva.
Correcte.
També en els que duen més de 25 anys de soci de manera consecutiva. Això, estem parlant de renovar un carnet durant 25 anys o renovar-lo durant 50 anys. Quants d'anys de soci dus?
54. Vaig cap a 55.
Bé, t'ho haurem de fer un homenatge especial, també, que no pas fàcil. T'han comunicat en què consistirà aquest comunicat? Vos ho han comunicat?
No.
Quin homenatge faran, a part de repartir una plaqueta?
Jo m'han enviat una invitació, que no està personalitzada, vull dir, no és que tu hi ha el meu nom, una invitació per assistir a aquest homenatge de dia 22 a les 6 de l'hora baixa a l'Estruï Teatre. Però on ja consistirà, no ho sé, m'ho han dit que demà del president m'ordonaran un diploma i un regal un obsequi exclusiu.
Hi ha dos horaris, un de matí i un altre d'hora baixa. Andy Colbe, president o propietari del Mallorca, estarà allà repartint.
El de matí i hora baixa es passen complit el 25, que se fa dia 26.
Vale, d'acord.
Sí. Que se passen complit el 50, se fa destruir, però no tenim, a les hores d'ara no tenim massa més informació.
Vos han aclarit si podreu anar amb un acompanyant?
Bueno, jo vaig fer un escrit i vaig demanar si podrien dur un acompanyant, dos, o si tot era base d'invitacions, i clar, m'han contestat que puc anar amb qui vulgui, que només es recull s'insignia, però jo no sé si han mal interpretat i se pensen que jo fes la pregunta perquè va sortir o hi van enviar els comunicats que tenen més, els que duen més de 25 anys, i no sé si hi ha hagut una confusió amb això, perquè jo entenc, si m'ho diuen que han d'anar a destruir teatre, hi haurà el president, que se fa un homenatge, no se trata d'anar a recollir una insígnia a la porta número 10.
Puc entendre que potser s'estan organitzant encara, que també m'estranya que a poc dies de que això se faci no hagin explicat quin serà el protocol. Jo no sé si és que són socis de més de 25 anys, aniran a recollir només una plaqueta, però m'agradaria que moviment, com a representant de moviment mallorquinista, me diguessis què penses de que un que du més de 25 anys de forma consecutiva com a soci del club va allà a recollir que una plaqueta i se'n va a casa seva. Quin homenatge és aquest?
Si és així com... Ja ho deduïm, així com estan escrits els correus que us han enviat, ja ho tapo un poquet molt fred, com un poquet cutre i tot, diria. Perquè estic dient que a la porta número 9, que si han de passar allà 1.000 persones... a recollir s'insínia a l'esquerrer, com aquell que diu. Es queda per ara, però és això, tenim falta d'informació.
Després, molt de... Joan Roig és una persona que va ser soci des de molt jovenet i encara no és una persona gran, però ja que du 54 anys de soci, i és un d'aquests casos també estranys, perquè és una persona que físicament està bé, clar, però molt d'aficionats i socis del Mallorca amb més de 50 anys de soci, gent que podria tenir perfectament l'edat de Miquel Contestí.
Quasi.
O més de 80 anys. Aquesta gent, moltes vegades amb mobilitat reduïda. És que no han aclarit ni si poden anar tots sols o acompanyats, ni no han comunicat absolutament res.
No, ara mateix no tenim informació.
I de tot funciona així.
Sempre estan tres coses, sí. I tampoc no sé si a la premsa també li faran arribar qualsevol cosa, perquè si han d'assistir a cobrir la notícia. Jo no vull dir que sigui igual mateix, però quan se va fer la gala del teatre principal del centenari, així se va fer invitacions als socis per assistir a la premsa. No vull dir que sigui igual mateix, però si s'empleu un teatre per fer l'homenatge, jo vull dir que segurament com pensen fer-ho.
Penseu que s'està descuidant, s'aficionat de tota la vida?
Sí, això és una de les reivindicacions del moviment que hem dit abans. Sí, sí. Sí, falta aquest tracte humà en els abonats de tota la vida.
Quin missatge li podeu donar des del moviment mallorquinista a tots aquests aficionats que continuen estimant el Mallorca però que han deixat d'anar a son moix?
Clar, és això, que entenguin que la gent estima el club. El club està per damunt de tot. El club està per damunt dirigents, entrenadors, futbolistes, i tots aquests passen. Doncs passaran, a dir, al llarg dels anys, ja n'he vist ja de tot color, tothom passa i d'altres quedem, i el club queda. I el club està per damunt. I hem d'entendre això, el sentiment, sobretot el sentiment.
El 90% dels dirigents que ha tingut el Mallorca mai han tornat a trepitjar son moix quan han deixat de ser dirigent del Mallorca. Sí. Això és una estadística que no és opinable.
Sí, no, és que n'hi ha... És que ni s'han vist ni han sabut les deus. Sí. N'hi ha un quant d'aquests.
Per tant, el Mallorca, que és un club que complirà en guany 110 anys...
110 anys, ara, més de març faran 110 anys, sí.
Què penseu que pot passar en els pròxims anys? Perquè sempre reivindicam una propietat balear, mallorquina, però també han tingut aquí en Serra Ferrer.
Sí, han tingut propietats mallorquines i la veritat que no mos ha anat massa bé. Ni amb en Serra Ferrer, ni amb en Vicent Grande. Penso que els millors anys de Guàrdia del Mallorca ha arribat amb una propietat que era d'Antonio Asensio, una propietat de fora. I ara, avui, no, la propietat americana, que ho aquí davant, és com a club, no hi ha res que dir. Claro, és que ara, jo estic segur, els americans avui deixen el club. No en sortirà cap de mallorquí, com va fer el seu dia del Miquel Dalmau, que també va apostar a la conversió del club en societats anònimes, i se va jugar el seu d'arbes.
Per què creus que el Mallorca no sempre hi ha qualcú que surt en el rescat del Mallorca? És sort? És perquè interessa realment? Creus que és un bon negoci d'un club de futbol?
Bé, ara, Pantura, pot ser que ho mirin com un negoci. Jo crec que tens enrere el que ha de demanar en Dalmau, jo l'he dit segur que no anava allà per fer un negoci. Sempre, per molt malament que vagin les coses, sempre hi ha hagut qualcú. O sigui, Mallorca no morirà mai. Hem estat a punt de ser estremunciats. Sí, estremunciats, caigui. Però sempre ha sortit qualcú, digui-li sort, digui-li... Però sempre ha sortit qualcú. Des d'en Jaume Rosselló, que també és quan se va a casa del club, també ja venia també d'un parell de crisis, i ara m'han anat en Comtestí, en Dalmau, en Cridit, en Tengut, unes quantes, i Mallorca sempre ha subsistit.
Fa cosa d'un mes, un mallorquinista també, que du molt de socis, me va dir, molt d'any de soci, me diu, jo l'únic que me fa pena de morir-me és no poder anar a veure el Mallorca. Que dius, és que ja no el veuré. I no m'ho contaran, tampoc.
Sí.
No. Tu has viscut la meitat de la història del club. En vida, com a soci, a més.
Sí, pràcticament. Sí. Sí, això, pues, llei de vida i... Home, allà dalt tindrem una finestreta i poden veure. I sí, ara, sí, hi ha cobertura.
I d'ara amb en Miquel Contestí volíem posar cara i ulls una mica, no? Ha estat també un petit homenatge en el president del Mallorca que més temps ha estat en aquest club, un club que arrossega, com dèiem, tot i que té 22.000 socis, el Manco, 15.000 persones cada 15 dies, a un esdeveniment, ja sigui esportiu, ja sigui social, ja sigui cultural, no hi ha res a les Balears que aglutini tanta gent. Pot haver un concert d'Antonio Font un dia a Inca, 10.000 persones, i pot haver una manifestació, però són fets puntuals. Estem parlant d'una cosa que passa cada 15 dies. Un darrer missatge per al, un darrer missatge per al club, que vos agradaria que els hi arribàs, ja que no responen?
El club te fa mal dir, perquè es repetiu el que en diran tres ara. Penses temps en comptes dia, demà suposo que hi haurà un minut de silenci i d'aquí no passarà. El club ha de fer una reflexió, una reflexió. Jo crec que sí. Per vendre la firma Mallorca a Japó i està molt bé i treure un profit, però hem de pensar que el futur de Mallorca està aquí, dels mallorquins. I...
Penseu fer qualque cosa especial aquest diumenge, aprofitant que ve el Girona a les 6:30 diumenge i que se farà aquest minut de silenci, com a mínim, en Miquel Contestí?
Ara per ara no sé, hi ha propostes, però no hi ha res confirmat. Hi ha idees, suggerències, però també com jo és un poc precipitat, però Contestí m'ho va deixar a hora baixa, el partit ja era demà. Igual no m'ho veurà al llarg de les hores que venen, però normalment sí fem qualque coseta.
Joan Roig, de la Junta Directiva de Moviment Mallorquinista. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I supos que tu en Bascap pensaràs allò de Visca el Mallorca.
Sí.
I molta gent pensarà, però això és un club de futbol privat. Sí, sí, però cada 15 dies...
Aquí estem.
15.000, 20.000 persones a un estadi.
I des d'aquí també es conda a tota la família de Miquel Contestí.
El salt, sí, a Miquel Contestí.
Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica avalam que els productes de la terra siguin com han de ser. per exemple, els ous. Els ous ecològics són aliments versàtils i altament nutritius, formats per tres parts principals: la closca, el vermell i el blanc d'ou. I provenen de gallines que han estat criades en llibertat, a l'aire lliure, alimentades amb aliments ecològics i sense l'ús d'antibiòtics. Així és un ou, no un de gallines criades dins una gàbia. Les coses són com són. Si demanes el segell del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, demanes benestar animal, demanes productes de primera qualitat. Cofinançat per la Unió Europea.
Notícies d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
La gran vida.
El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
Molt bé, seguim aquí a La Gran Vida. Queden 10 minuts per acabar i no poden deixar de banda aquestes notícies que mos arriben i que han comentat també aquí els bombardejos per part d'Estats Units a Venezuela. I un titular que podem veure, que és: Trump assegura que ha capturat a Maduro i su mujer. Bé, estarem pendents, no?, d'aquestes notícies. I comença un altre any i seguim en guerres. Aquest home que havia de rebre també un premi, no?, però no havia de ser candidat a Premi Nobel de la Pau, i de tassi mitja. Bueno, molt bon dia. Com esteu, Sergio i Mateu?
Bon dia, molt d'anys, com va?
Molt d'anyets, molt d'anyets. Sí, en aquesta secció de cinema, vinga, anem a pensar en coses més de ficció, en aquest cas, i sí, més futuristes, perquè avui mos duis temes de pel·lis futuristes.
Efectivament. T'he sentit, ara que veiem notícies com aquesta, era FIFA de la Paz, li van donar, en Ceferín,
li van donar FIFA de la Paz.
Sí.
Això li van entregar durant el sorteig del darrer mundial,
correcte,
que es farà enguany, sí, de futbol,
sí,
entre Mèxic, Canadà i Estats Units.
Sí, sí, tal qual. Quan tu penses en Trump, és futbol i pau.
I són pau.
Coses que
molt bé,
sí,
molt bé.
I t'he sentit, llavors, que volguem fugir en el futur, intentant imaginar,
sí,
un futur millor. I xerrarem d'això, de pel·lícules que imaginen un futur per la humanitat, però és vera que, precisament per conèixer la naturalesa humana, moltes vegades no escapam de lo terrible que és la vida a la Terra.
Efectivament, avui duim un catàleg de 4 pel·lícules i moltes altres que tots coneixerem perquè són molt populars, que parlen precisament de la condició humana. Però és que han de parlar de lo que serien les tecnologies, els avanços tecnològics o aquests mons idíl·lics on tot ha avançat lo suficient com perquè puguem viure d'una manera més còmoda, però la realitat és que la condició humana segueix imposant-se en aquests avanços, i és el que acaba definint la complexitat de les històries que duim avui en dia.
Clar, un s'imagina que amb una humanitat amb més recursos, més eines, evolucionades, un s'imagina que hem d'anar millor, que no queda un altre, no?, que hem de millorar. I el que es mostren en aquestes pel·lícules, igual que la literatura, o que cada vegada que contam històries fugint en un futur, imaginant que ha de ser millor, és que nosaltres caim en les mateixes errades perquè som humans, perquè és el que ens fa persones, com a les mateixes errades sempre. I, de fet, és l'important, no?, com sempre les històries o imaginen un passat que va, en teoria va ser millor, o sí, cerquen un futur més optimista, però el que som incapaços és, efectivament, d'estar en el present.
És cíclic, no? Sempre el motiu per el qual se creen les guerres, en el final tot sempre és econòmic, poder, i això és cíclic.
I poden començar-ho, precisament, ara és un poc dur-me-se contrari a jo mateix, però no un ésser humà, sinó una màquina, i és el primer exemple que duim.
Correcte, és la primera pel·lícula que han triat, i jo crec que és un gran paradigma a nivell iconogràfic de la societat actual, és Matrix, que és la primera pel·lícula de la que xerrarem, que és una pel·lícula de Lars Wachowski, que marca la dècada dels 90. Jo crec que se podria xerrar d'un cinema pre-Matrix i post-Matrix, sobretot a nivell tecnològic, perquè és una pel·lícula que xerra del futur, però dues futur en el cinema, perquè la primera pel·lícula en s'acaba amb efectes digitals, i això li dona una capacitat i una factura a la pel·lícula molt característica.
No m'escoltava un poc aquesta música, que m'apareix meravellosa.
Escoltar aquestes notes i directament estic veient el bullet time, sí. Esquivant les bales, o el moment d'aquest bot que fan a Trinity,
sí,
en el principi,
sí.
Que va ser la seva prova, la seva manera de vendre la pel·lícula en els productors, va ser només aquesta escena. Tenim aquesta tecnologia, podem fer imatges com aquesta pel·lícula ha d'existir. I, efectivament, canvia la història del cinema, i, a més, en un moment psicològic, és pre-efecto 2000, com... aquesta por a les màquines i a la tecnologia d'aquests ordenadors que havien de destruir el món directament, pues, aquesta pel·lícula es mostra un futur distòpic, perquè és el que moltes vegades les pel·lícules futuristes, en aquest cas, van a la distopia, és el normal, no? Si no poden millorar, ha de ser arribant en el desastre, i qualcunes són més realistes, però.
Efectivament, ara podrem xerrar d'Interstellar, que és, diguéssim, s'heredera de moltes d'aquestes pel·lícules que anem xerrant, però Interstellar, el que deia en Sergio, és molt important perquè no ens parla d'un futur on hi ha cotxos voladors o on hi ha màquines espectaculars, sinó que ens xerra d'un futur molt pròxim, però que, i per això ho sentim quasi molt humà. Anem a escoltar un poc de música. Escoltaven en Hans Zimmer fent una obra mestra. A mi m'encanta aquesta banda sonora, m'encanta aquesta pel·lícula, diria que és una de les pel·lícules de la meva vida, i és el que comentàvem, o sigui, ens planteja damunt aquest quasi documental de persones que xerren de quan ells eren joves i la terra se'n estava anant un poc a la merda i tots s'havien hagut de convertir en grangers i només no hi havia menjar, s'estaven extingint totes les espècies de plantes per menjar i ja no se necessitaven enginyers, només se necessitava gent que treballés al camp. I en aquest ambient sorgeix el personatge d'en Matthew McConaughey, que venia de guanyar l'Oscar, i dona un paper, o interpreta un paper que ja... Tornem a lo mateix, no parla, no xerra de viatges a l'espai, no xerra de trobar una nova casa, sinó que xerra de l'amor fraternal, de l'amor entre lo comunitari, lo que podem ser com a espècie, i on no podem arribar, quines són les nostres quotes de condició humana per, diguéssim, tenir o proporcionar un futur millor a les pròximes generacions.
I d'aquesta tendresa que té aquesta pel·lícula podem passar a una que és un tant més freda, però que és la pel·lícula de la que més veu interessarà, perquè a més és la pel·lícula favorita de Nolan, des de sempre ho ha dit, que és el paradigma directe del cinema de ciència-ficció i de pel·lícules futuristes, com és 2001, una odissea de l'espacio de Stanley Kubrick.
L'absència de gravetat no s'entén, no?, sense aquesta música, perquè te fa flotar, no?
Totalment, totalment.
Aquest Danubi Azul, que a més no era la banda sonora original, ell va contractar un músic per fer la banda sonora original, i no li va agradar el resultat, va agafar peces de música clàssica sense avisar en el músic, i quan va anar a l'estrena va veure que no s'havia emprat cap de les seves peces. Va ser un cabreo bastant... Però jo ho puc entendre, no?
Sí, sí, bueno, Stanley Kubrick era un director molt particular, amb un caràcter molt particular, i, bueno, se li han tingut coses molt, molt poc en compte per lo que ha estat ell.
Total.
Però, sí.
No, que aquesta pel·lícula és la mare de la ciència-ficció, directament.
I a mi el que més m'agrada d'aquesta pel·lícula, o el que... Jo crec que el que li agradava també a Christopher Nolan era que, efectivament, és una pel·lícula que ens parla de l'univers o de l'exploració de l'espai des d'una dimensió diferent. Mai s'havia fet així. S'havia parlat dels invasors, de mons, de la ciència-ficció dels anys 50, però mai s'havia xerrat, diguéssim, des d'una perspectiva tan, o intentant que fos tan exacta o tan científica. En Nolan, precisament, va tenir un assessor d'un dels físics més importants del món per intentar reproduir el millor possible el que eren els viatges per l'espai, el que eren els forats negres, i en Kubrick fa el mateix. O sigui, fa una ciència-ficció molt propera a la ciència, més que a la ficció.
Totalment. Bé, de fet, en Nolan tenia... era famós, no?, com la imatge de forat negre en aquell moment d'Interestel·lar era la imatge més realista d'un forat negre que tenia accés a la humanitat, i aquesta imatge famosa del forat de microones. I a més, en el cas de 2001, és el que dèiem, xerram de la gran pel·lícula de ciència-ficció,
sí.
Perquè totes les restes són filles seves, totes. Mm-hmm. I també ho són des de lo temàtic, dels viatges per l'espai que deia en Mateu, possibilitats, efectivament, perquè estem en un futur llunyà, i també per, com a Matrix, un poc, aquesta por a la màquina només perquè és filla nostra, perquè és filla de la humanitat i, per tant, pot ser una traïdora, perquè
correcte.
No és HAL, no?, aquest IBM...
Com a pel·lícula futurista, ara que han estrenat ja per acabar, resum, tenim 30 segonets, però la pel·lícula d'Avatar, la tercera part, Pandora, és a dir, tot aquest món també, no?, d'anar a un altre món, això seria una altra pel·lícula futurista, entraria, encaixaria?
Sí, sobretot la primera, crec que té aquesta part en el principi de l'any 2154 i aquesta nau generacional de la humanitat que cerca un nou planeta, com és cas d'Interestel·lar, o de Wall-E, o de moltes
pel·lícules. És que estem xerrant de James Cameron, que ja era un autor que ja en xerrava del futur amb la saga Terminator o amb Aliens, la segona d'Alien. Efectivament, és un director que té una sensibilitat important per la ciència-ficció i per xerrar del futur.
Idò, moltes gràcies, Sergio i Mateu, i mos escoltant la setmana que ve. Jo dir-li a tots els oients que demà tenim una entrevista amb els Reis Mags d'Orient. Voltros, de qui sou? De Melció, Gaspar,
Baltasar.
Baltasar, el rei negre, sempre amb aquella riaia. Idò, res que vos dugui moltes coses, els Reis.
Igualment.
Mos veiem en el futur.
Vinga, mos escoltant demà a les 9 en punt aquí, a IB3 Ràdio, a la Gran Vida. Vos deixam amb els companys d'informatius. Fins demà.